Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol ha invitat avui el president Carles Puigdemont a presentar la proposta del referèndum davant les Corts Generals, el Congrés i el Senat. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha assegurat que l'executiu de Mariano Rajoy no pot negociar ni autoritzar, sinó que només ho poden determinar les cambres legislatives. En aquest sentit, ha afegit que el president català té una via democràtica per aconseguir els seus propòsits i que el que ha de fer és complir les normes democràtiques i que hi hagi un diàleg i un debat al Congrés i al Senat. La invitació arriba a les portes que Carles Puigdemont, president de la Generalitat, pronunciï dilluns a l'Ajuntament de Madrid una conferència per explicar el seu projecte. D'altra banda, acabem de saber que un pres a qui havien traslladat fins al jutjat de Vilanova i la Geltrú per declarar s'ha escapat aquest migdia. Encara no se sap com ha aconseguit fugir i burlar els agents dels Mossos que el custodiaven. El pres, que s'ha escapat amb les manilles posades, hauria aprofitat per fugir quan ha abandonat una sala de vistes després de comparèixer davant del jutge, al jutjat penal número 3 de Vilanova. El fugat havia estat detingut per delictes greus. Té fins a 6 detencions acumulades per atemptats a agents de l'autoritat i robatoris amb força. I hem de lamentar que una nena de 4 anys ha mort avui a la piscina municipal de Ripoll, segons han confirmat els Mossos. La menor era de Campdevànol i havia anat a la piscina de Ripoll amb els companys de classe de l'escola Pirineus de P4 per fer una activitat extraescolar. Els Mossos i serveis d'emergències mèdiques només han pogut que certificar la mort de la nena. I una manifestació de tractors que han organitzat ramaders de Lleida per avui s'han trobat la carretera tallada a Torregrossa per la protesta d'una desena d'ecologistes contraris a l'objectiu d'aconseguir que es torni a obrir la planta de reciclatge.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Algun dia, algú explicarà als infants més indefensos com has millorat la seva vida i com, quan tu no hi siguis, seguiràs reescrivint el seu futur. La teva vida romandrà en la seva vida per sempre. Suma't a Vides que dan vida, incloent UNICEF en el teu testament. Informa't a testamentounicef.es. Testamento Solidari UNICEF. Vides que dan vida.
Ràdio Estel.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miguel.
Hola, bona tarda, Toni. Moltes gràcies. Estem aquí amb la Marga Font a la producció, Mario Ramírez al control de so i aquest muntatge meravellós que fa del programa, i a la nostra companya Gabriela Rubio, una nova veu aquí. Estem amb tu. Hola, Gabriela, bona tarda.
Bona tarda.
Cal dir que la notícia de la setmana seria el començament, aquest passat dimecres, dia 17, d'una nova edició del Festival de Cannes, un dels festivals més importants de l'any, el que és l'any cinematogràfic. Recordeu que ja ha passat Berlín, ara s'està fent Cannes fins al 28 d'aquest mes de maig, i que després vindrà a Venècia, que són els tres grans festivals que hi ha a Europa. També s'ha de comptar doncs, el de Sant Sebastià, però diguem que són festivals ja més petits. I en aquest cas, recordar que és l'edició número 70 del Festival de Cannes i que té un, diguem, una singularitat molt especial, perquè el president del jurat internacional, és a dir, el que dona els premis importants, és el director espanyol Pedro Almodóvar, que ja ha estat a la catifa vermella, que ja ha estat fent-se fotos, i entreu a internet veureu fotos amb tot el que és el jurat, i que, evidentment, dona un prestigi al cinema espanyol per la presència d'un director de la fama internacional i de la projecció internacional del Pedro Almodóvar. L'altra bona notícia de la setmana és el que em sembla que quincenalment fa el Carlos Mir, el bon amic, gran crític de cinema, Carlos Mir, que els dissabte a la tarda, no sé si cada 15 dies, fa unes sessions molt interessants de Cinefòrum. Però per parlar d'això tenim el Carles Mir a l'altre costat del telèfon. Carles, bona tarda.
Hola, Miquel, bona tarda.
Bueno, en primer lloc, explica'm una mica, avui teniu sessió, no? A on es fa això? A Poblenou, a quin lloc?
Sí, això és a Poblenou, és al carrer Badajoz, número 46. Uh-huh. El metro més proper és Llacuna, línia groga. Llavors, és cada 15 dies, els divendres, a 8:15, fem un curtmetratge i una pel·lícula.
I avui què feu?
Avui el curtmetratge és molt interessant, es diu Tot recordant el cinema Padró. Te'l recordes,
home,
el cinema Padró?
El cinema Padró, a més, va ser seu de la Filmoteca, abans de que fossi Filmoteca de Catalunya.
Això, el Raval.
Quan encara era, un, diguem, un, com una mena d'apèndix de la Filmoteca d'Espanya, que venia, tot
sí,
venia de Madrid.
Doncs pues abans de la
Filmoteca... I abans havia estat un... Era un cinema de barri molt, molt...
Un cinema de barri.
Molt reconegut, sí.
La gent del barri, entre ells la Casa Leopoldo, el Forner, el no sé què, recorda les sessions dobles del Padró. És un curtmetratge de 10 minuts molt interessant. I després passem una pel·li que a veure si te'n recordes. Es diu Shirley, Visiones de una realitat. És un experiment cinematogràfic
sí,
i pictòric que el director agafa 13 quadres d'Edward Hopper.
Sí.
I llavors tu veus el quadre a la pantalla...
Fa com una mena d'animació, no?, amb el quadre?
Sí, però jo no sé si és animació o és que és el director artístic, que és fabulós, i sembla un quadre, però llavors es mouen les figures pel mig del quadre.
Efectivament. Sí, la recordo, és una pel·lícula molt curiosa, molt experimental,
sí,
molt experimental. Però bueno, que pot ser molt interessant per debatre després amb col·loqui, no? Perquè suposo
això,
que després feu una sèrie, una tor de preguntes i d'anàlisi,
sí,
no?
Sí, Films en Fòrum.
Films en Fòrum.
Després comentar entre tots pues, la pel·lícula. I com és una galeria d'art, el Badajoz 46, el lloc és una galeria d'art, llavors és molt apropiat.
El tema és perfectament apropiat perquè si hi ha diguem un artista plàstic amb
sí,
més dimensió curiosa i important que el Hooper, no hi ha ningú,
sí,
no? Perquè el Hooper és una cosa molt essencial, sí.
Perquè jo he llegit crítiques d'internet de l'EP quan es va estrenar el 2013 i deien que estava molt bé, però que era més per projectar en una galeria d'art que en un cinema.
Sí, evidentment, sí, perquè és un homenatge al món de les arts plàstiques, sí.
Per això, crec que és perfecte anar a una galeria d'art i veure la pel·lícula aquesta i primer el curt del
Raval. Pues escolta, felicitats per aquesta nova sessió i anirem seguint la pista de les que facis, perquè sempre és important donar a conèixer aquestes activitats culturals, en aquest cas combinant arts plàstiques i cinema, que fa el Carlos Mir. Moltes gràcies, Carlos.
Una abraçada.
Bona tarda. Adéu-siau. Bona tarda.
Adéu.
I anem ja a les estrenes d'aquest 19 de maig, concretament 7 pel·lícules. Avui és un dia de sort pels espectadors, però també pels crítics, perquè 7 pel·lícules estan a l'abast de poder aprofitar un cap de setmana o de poder anar veient al llarg de tota la setmana, si hi ha passes de premsa o, com sabeu, també es dona la possibilitat de veure mitjançant internet algunes de les pel·lícules d'estrena, de que el crític tingui opinió pròpia de lo que ha pogut veure. Volem començar amb potser una de les pel·lícules no de casa nostra, més interessant, com és El caso Sloan. El caso Sloan és una pel·lícula dirigida per Sean Madden, que és un director interessant, recordeu La deuda, El nuevo exótico Hotel Marigold. És un director molt eclèptic, jo diria que té de tot, té bones pel·lícules i té pel·lícules regulars. En aquest cas penso que estem davant d'una bona pel·lícula que està interpretada al mil per mil per Jessica Chastain. Està magnífica aquesta actriu, fent d'una mena d'estratega política, el que es diu una dona que treballa en un lobby i que es dedica a lluitar contra una nova llei que vol reduir la... lluitar a favor, a que vol reduir la possibilitat d'utilitzar armes als Estats Units. És un tema, com sabeu, molt important als Estats Units, aquesta forma de restringir una mica la compra i l'utilització de les armes, ja que pues, s'han donat, malauradament, situacions molt violentes. I la història està perfectament portada, diguem que és una història amb intriga, amb una mena de final pràcticament d'estratègia o un final pràcticament de màgia, però molt ben portada pel Sean Madden, que demostra que és un director que sap explicar aquestes històries. El tema dels lobbies, com sabeu, són aquelles institucions o aquells grups de pressió que, diguem, pressionen, condicionen els polítics del Congrés o de les institucions nord-americanes per donar suport a una llei o donar no suport a una llei. Donat que la Gabriela Rubio és una dona que és abogada i que, a més, bueno, pues, li interessa molt el tema de la justícia, tu, el tema del lobby, que en Amèrica és, diguem, és un exercici legal, com ho veus, Gabriela?
Bueno, jo crec que aquí hi ha grups...
A Europa es tindria que
reconèixer
com una institució normal que treballa en funció de... Volem fer pressió perquè una llei s'aprovi o no s'aprovi, perquè això surti endavant o no... En canvi, als Estats Units ho tenen més clar. També no és que no hi hagi corrupció i no és que hi hagi les teves triquiñuelas, que es podria dir en castellà.
Hi ha de tot a tot arreu.
Però hi ha de tot a tot arreu. A mi la pel·lícula em sembla molt interessant i penso que el millor és escoltar el tràiler per així averiguar i aprofitar el que diu el director d'aquest tema tan interessant i tan important a la política, tant econòmica com a social, dels Estats Units.
Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario.
Ahora ella es tu enemiga.
Y diseñar el contraataque.
¿Cómo coño ha conseguido eso?
Eres todo un personaje, Isabel.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Somos más de 5 millones y estamos armados.
Abre una investigación.
¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso!
El que gana va siempre un paso por delante de la oposición.
Que sea algo personal.
¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada.
Esto es más importante que mi carrera.
Es alucinante.
¿Qué has pasado?
Ingenioso.
Micrófonos y escuchas.
Y absolutamente increíble.
Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti.
I anem a la segona pel·lícula que vull recomanar de les 7 estrenes d'aquest divendres, 19 de maig, que és Dancer. Dancer és una pel·lícula que recomano a tota la gent, evidentment als professionals de la dansa, però evidentment també a tots els que li agrada el ballet i li agrada la dansa contemporània, perquè Dancer és un documental que ha dirigit Esteban Cantor, un director nord-americà molt reconegut en el món del documentalisme, i que està dedicat al ballarí ucranià Sergei Polunin. És un dels més importants ballarins del ballet clàssic i el que fa la pel·lícula, aquest documental, és seguir la carrera que toma des de que quan té 4 anys comença, després de demostrar la seva, diguem, ductibilitat per fer gimnàstica, entra allà en el món del ballet quan la seva mare veu que el nano té condicions per ser un ballarí de ballet. Llavors, la família, en certa mida, es trenca perquè la mare es queda a Kiev, que és on neix el Sergi, i el pare es va treballar a Portugal, també una àvia es va treballar a un altre lloc, tot per aconseguir diners per poder pagar el coneixement d'aquest nano per la dansa. I fins a tot de que aquest nano, que era res, tenia 13 anys, quan va aconseguir una beca per estudiar a la gran companyia de la Bristol Royal Ballet School. I amb els 19 anys es va convertir en el membre més jove. La documental que fa? Analitzar una mica la història d'aquest home que en un moment determinat va viure el que una gran majoria de persones que arriben a dalt de tot tenen que lluitar amb l'èxit, amb la seva condició, fins i tot que fa un canvi i deixa el que seria el ballet clàssic per fer ball contemporani, dansa contemporània. Escoltem el tràiler, que és bastant explícit, de lo que és la vida d'aquest important ballarí, Sergei Polinin.
Le llamaba la bestia elegante.
Estaba claro que se haría famoso.
Los saltos, los giros, la elevación.
Era increíble.
Sergei Polunin.
El bailarín principal más joven.
Era muy controvertido.
Has admitido haber bailado tras tomar cocaína.
La prensa no paraba de exigirse.
Ha dejado el Royal Ballet.
Al final explotó.
Cuando era pequeño, tenía una pasión. Mi familia viajó por todo el mundo para mantenerme. Y ahí fue cuando se acabó la diversión. Trabajaba el doble que los demás, porque sabía que era mi oportunidad de volver a reunir a mi familia. Estoy seguro de que siempre ha sufrido en silencio.
Su familia estaba rota.
No conseguí que todo fuera bien.
Pensaba, ¿para qué me esfuerzo tanto?
Te sientes como un prisionero de tu cuerpo por la necesidad de bailar. Solo quería una vida normal. No elegí ballet. Es lo que soy.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, la veu dels animals. A les 9, bàsquet al dia. A les 10, el penalti. A les 11, l'art de la reflexió. I a mitjanit, tocs de cultura. Els teus vespres a Ràdio Estel. A la Fundació Geriatró Cercoevitae portem més de 25 anys cuidant persones. I per segon any consecutiu volem premiar tots aquells que també miren per la gent gran. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae, dotats amb 22.000 euros. Premi als nostres avis, dirigit a escoles de primària i secundària per la millor iniciativa de promoció pel respecte cap a la gent gran. Premi al millor treball o projecte d'investigació, dirigit a batxillerat FP per la millor recerca vinculada a la gent gran, la dependència, l'envelliment o el benestar de la tercera edat. Premi col·lectiu de gent gran, persones grans actives i solidàries, per la millor acció social, cultural o solidària, orientada a persones grans i en reconeixement a la tasca de col·lectius. Premi millor pràctica en la cura de la gent gran, dirigit als professionals del sector. Segona edició dels Premis Fundació Geriatró Cercoevitae. Podeu presentar la vostra candidatura fins al 31 de juliol. Més informació a cercoevitae.es/premios-fundación.
Ràdio Estel.
La tercera pel·lícula de les 7 estrenes que es fan avui, pel·lícula polèmica, com mínim per mi, es diu Déjame salir, és la darrera pel·lícula de Jordan Peele, que és un actor i també guionista que ha fet una pel·lícula, diguem, prou curiosa. Jo no sé si ha estat una pel·lícula... Sembla ser que als Estats Units ha estat una pel·lícula d'èxit, va costar pocs diners i està fent una gran recaptació, però a mi la veritat és una pel·lícula, diguem, de terror, que no m'ha fet el pes. En canvi, sí que sé que l'ha fet el pes a un bon amic i sobretot a un gran crític com és el Blai Morell, l'home del RAC1 i també d'aquest dominical que té avui dissabte, el dissabte que fem de La Vanguardia. Blai, bona tarda.
Bona tarda, Miguel,
bueno,
què tal?
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, bueno, volia saber la teva opinió, perquè a mi ja vaig comentar, sortint de la projecció que fan pels mitjans, que a mi no m'havia fet el pes, pel·lícula és curiosa, evidentment té alguns moments interessants, però jo penso que és molt previsible. A tu què et sembla el Déjame Salir, que és una pel·lícula que em vas comentar tu mateix, que havia costat pocs diners, però que Amèrica havia fet molts diners, no?
És una producció de Blumhouse, que és una productora americana que es va especialitzar en pel·lícules, sobretot de terror, que va començar l'any 2009 amb Paranormal Activity, una pel·lícula que va costar $15,000 i que va recaptar gairebé 200 milions a tot el món, i que des de llavors s'ha dedicat a fer pel·lícules que no passen mai dels 10 milions de pressupost, però que sempre acostumen a tenir guanys, pel·lícules que moltes d'elles han fet més de 100 milions només en la taquilla americana, que ja és dir.
Ja
sé, aquesta,
sí, sí.
Déjame Salir, és una altra d'aquestes pel·lícules, entre el costat entre 5 o 6 milions de dòlars, i que ha tocat més de 160. Una pel·lícula que el que fa és agafar la premissa de la pel·lícula de Stanley Kramer, l'endevina qui ve a sopar, aquella pel·lícula protagonitzada per la Catherine Hepburn i Spencer Tracy, recordem-ho, la seva filla els ve a visitar, i es visita amb el seu xicot, que és un noi negre.
Sí, sí.
I ells no ho saben. Aquí passa una miqueta el mateix.
Comença igual, no? Que dic que comença igual, sí.
El punt de partida és igual, però el que passa després és el que diferencia, doncs, la pel·lícula de 160 d'una pel·lícula de ple segle XXI.
Perquè es converteix en una pel·lícula de terror pur, no?
Sí, no, jo no la qualificaria com a terror pur. És una pel·li que visita molts gèneres, visita, doncs, el drama, el melodrama, però que sí que és cert que la seva part final és una pel·lícula de terror.
També la intriga, no? Blai, sí. També la intriga. També juga una mica amb la intriga,
sí,
no?
Sí, tu saps que hi ha personatges que estan amagant alguna cosa, la majoria d'ells, i tu no ho saps. I vas descobrint-ho a mesura que ho va descobrint el personatge protagonista. I això està força bé. I, a més, una pel·lícula amb uns actors que no són molt coneguts, bàsicament perquè és un pressupost de 6 milions de dòlars.
Potser la que més la Catherine Keener, no?
Sí, potser segurament sí. Segurament és l'actriu més coneguda. Una pel·lícula que, a més, d'aquest senyor Jordan Peele, que debuta com a director, que ha fet moltes coses de televisió, i que és capaç de passar la incomoditat a la por i, com et deia, saltar d'un gènere a un altre amb una facilitat que, a més, sembla que no sigui forçat. I a sobre, doncs, no renuncia a un humor negre, que consta que això no van segones, passar de la subtilitat,
sí, sí,
a l'humor més fàcil, per exemple, personificat amb el personatge de l'amic del protagonista, que és un tio que treballa en un aeroport i que té els seus moments de glòria còmics disseminats al llarg de la pel·lícula.
Es nota, per tant, que el Jordan Peele, a més d'actor, és un home que domina l'humor, no? Vull dir, en aquest sentit, es nota molt que també és un humorista dins de lo que és la seva tasca en televisió i en el cinema, no?
Sí, no ha volgut renunciar al seu sentit de l'humor. I, a més, jo crec que és un tio que veu molt cinema, perquè costa potser detectar-ho, però jo crec que a la pel·lícula es poden trobar coses des de Lynch fins a Polanski, passant per Buñuel, o fins i tot per pel·lícules com la de Stepford Wives, que era aquella pel·lícula del Brian Fox dels anys 70, que després hi va haver un remake, Les Mujeres Perfectes, del Frank Oz, o fins i tot de la Llavor del Diable, com deia, del Roman Pansky. I, a més, jo crec que visualment la pel·li també funciona molt bé. Crec que està força bé. I, sobretot, crec que és una pel·lícula que retrata una societat que s'ha autodenominat tolerant i progressista. De fet, hi ha un moment a la pel·li el pare de la noia li diu que si Obama s'hagués presentat ell l'hauria votat una altra vegada. I que jo crec que és una crítica, un retrat molt ferotge de la societat post-Obama. D'aquella que en el seu moment no deia res, però que ara doncs sí que ha saltat a dir-hi la seva.
Recordar que està protagonitzada pel Daniel Kaluuya, pel Wally sí. Whitford, que és el que fa de pare, l'Alison sí. Williams, que és la que fa de la filla i de la... que s'enamora.
Sí, que és una noia que em sembla que en cinema no havia fet pràcticament res, sí, i que però... eren les protagonistes d'una de les sèries més de moda, que es titula Girls.
Girls, exactament. I després la Catherine Keener, com deien. Pues aquesta és l'opinió tan favorable del Blai Morell, que vol dir que, per tant, és una pel·lícula molt interessant, perquè cal dir que el Blai, dins de les seves especialitzacions, també sap molt de cinema. Diguem, aquest cinema pseudo-terror, terror, intriga, en diferents gèneres que ens ha explicat també el Blai. Una abraçada, Blai, fins a sempre, i gràcies per la teva intervenció.
De res, una abraçada per tot.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Sí.
¿Tienes el desodorante?
Sí.
¿Has cogido ropa cómoda?
Así es.
¿Qué?
¿Saben que soy negro?
¿Deberían?
Es un dato que igual tendrías.
Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis, porque es negro. Negro.
Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas fijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos.
¿Entonces vienen ustedes de la ciudad?
Sí, hemos salido el fin de semana.
Su carné de conducir, por favor.
Él no conducía.
No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación.
Llámame Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran.
¿Fumas delante de mi hija?
Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte.
¿Cómo?
Con hipnosis.
No hace falta.
¿Estás preparado?
No puede ser tan malo.
He estado investigando un poco. Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío?
Me alegra ver a otro hermano por aquí.
Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí.
I anem a la quarta pel·lícula que he triat d'aquestes set que s'estrenaven aquest divendres, o que s'estrenen aquest divendres 19 de maig. Una pel·lícula prou interessant, d'un director, jo crec que molt important. Per mi, l'Olivier Assayas, que és un director francès, té pel·lícules molt interessants. Recordo la darrera, que és Viaje a Sils Maria, però també té Les Hores del Verano. I ha fet aquesta mena de thriller, que es diu Personal Shopper, i que té a Christine Stewart com a gran protagonista. Però d'aquesta pel·lícula, com l'ha vist i li ha agradat molt, ens parlarà la nostra companya, la magnífica i preparada Gabriela Rubio. Gabriela, a tu què et va semblar la pel·lícula? Jo no vaig tindre ocasió de veure-la, però l'he volgut posar perquè tu ens puguis explicar què et va semblar.
Em va semblar una pel·lícula prou interessant i, sobretot, molt diferent. És una pel·lícula que narra la història d'una jove que és personal shopper, que és assistenta de moda. És
una professió molt moderna.
Sí, molt moderna,
dir, no?
Sí,
molt actual.
Sí, sí.
I que la pel·lícula està plena d'elements actuals, no? Mòbils...
Sí. Clar,
internet,
la tecnologia... De
la tecnologia
fet,
està molt present a la pel·lícula.
De fet,
veritat.
El mòbil és una de les claus...
De les pel·lícules.
De la pel·lícula. És una història... Podem dir que són dues històries paral·leles i una d'elles és el mòbil. És amb l'eina.
I és una història, en certa mida, on hi ha un món de fantasmes, per dir-ho així, no?
Sí.
D'espírits, vull dir...
Sí,
no?
Bé, és una...
És un thriller una mica complexa, en certa mida.
Sí, és que també han dit que és una pel·lícula de terror intel·ligent.
Terror més psicològic que terror, diguem, de sang i fetge. Que és
no, sang i fetge, res. De gore, res.
És tot molt, molt psicològic, no?
És molt psicològic i una mica... Bueno, és una pel·lícula una mica lenta, però ja és el que necessita.
Home, si recordem Viaje a Sils Maria, que era una pel·lícula
també...
molt interessant, també amb elements a vegades una mica fantàstics o, diguem,
exacte,
etèreos. Sabem que a l'Olivier Assayas li agrada un cinema... Així és una mica discursiu, de desenvolupament lent, no d'acció ràpida, no de muntatge ràpid, no? Sí.
Que pot ser que els espectadors poden dir, ostres,
bueno,
una mica més de...
Si avisa l'espectador, l'espectador ja va preparat.
Sí, ja has d'anar preparat i molt descansat.
Sapiguer que no serà Fast and Furious, vull dir, no?
Exacte, no té res a veure. I sí, és cert que la seva protagonista és el millor de la pel·lícula perquè ho fa molt, molt bé. Hem d'oblidar la Kristen Stewart de Crepúsculo i algunes coses que ha fet. Bé, a Viaje al Sils Maria ja es veu que és molt bona actriu.
No, i sobretot també per mi amb Billy Lane i Café Society.
Café Society, sí, sí.
Amb el Woody Allen.
Amb el Woody Allen, aquí ho fa millor i tot. Sí, ho fa molt bé.
És un actriu de projecció, penso jo, internacional per molts anys.
Sí. No, però és la seva cara, la seva mirada a la pel·lícula. És fascinant com ho fa. A més, és el pes, porta el pes de la pel·lícula, perquè tots els plans de la pel·li són ella.
No deixa d'aparèixer.
És ella, sempre, tot transcorreix...
Expliquem qui és un personal shopper. És una persona dedicada exclusivament a fer compres per una altra, no?
Per una altra, en aquest cas, per una actriu molt, molt famosa, i ella és la que, com l'actriu, no té temps per anar
i
buscar...
La que va comprar, que ella desitja, el que l'actriu famosa desitja.
Bueno,
en certa medida recordaria la relació que hi ha també en Viaje a Sils Maria, no? Entre la...
Sí, té un paral·lelisme.
I l'ajudant. Sí. O sigui, que hi ha un paral·lelisme. És a dir, el director repeteix una mica un esquema de relació entre dos personatges. El que passa és que aquí hi ha un tercer personatge, que seria un germà que ha mort. El
Exacte.
Germà de la protagonista que ha mort.
Sí. I un quart personatge.
Un quart.
Algú que li escriu missatges una mica...
O sigui, al mòbil i que rep uns personatges...
Uns missatges que no saps de qui és.
Però que són la clau de la història.
Una de les claus.
O sigui, tu la recomanaries, Gabriela?
Sí, em sembla... No és per tot el públic, però sí que és una proposta diferent, interessant i que tothom hauria d'anar a veure.
Pues escoltem el tràiler, que sempre ajuda més a l'oïdor, al que escolta la ràdio, a entendre de què va la pel·lícula. Gràcies, Gabriela.
¿Qué haces en París?
Soy personal shopper. La gargantilla, la pulsera, el anillo y el reloj. Perfecto. Kira es una celebridad. Esto es lo que escogió Louis para la cena. No tiene tiempo y yo la ayudo con las compras. ¿Kira está aquí?
¿No aspiras a otra cosa que vestir a Kira?
Estoy esperando.
¿A qué estás esperando?
Louis, mi hermano mellizo, murió en París. Tengo que volver a su casa. Louis, ¿eres tú? Lo llevaba todo al extremo. Yo tendía a imitarle, pero...
¿Y te asusta?
Solo quiero que esto acabe, eso es todo.
¿Estás segura?
Kira, ¿estás ahí? Kira. Han matado a Kira.
¿Durmió usted en su casa?
¿Por qué lo pregunta?
¿Sabía usted que ella iba a volver hoy a casa?
Luis. ¿Estás aquí? ¿Estás jugando conmigo?
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
I anem ja amb la darrera pel·lícula que vull recomanar, d'aquestes 7 que s'estrenen. Potser seria la millor pel·lícula espanyola que s'ha estrenat aquest any del 2017, que és No se decid adiós. És la primera pel·lícula, és a dir, la coneguda òpera prima, com es diu en cinema, del Lino Scalera. És una pel·lícula de la qual comencem escoltant el tràiler per fer boca.
Oye, ¿se puede saber qué haces llamándome al trabajo? No puedo.
Estaba que le dolían cosas, como siempre. Pero como es más bruto que yo que sé, pues no decía nada.
Papá, ¿qué haces aquí?
La puta máquina esta.
A ver, déjame a mí.
¡Qué caquita!
Papá, ¿tú sabes lo que tienes?
Sí.
¿Quieres que hablemos?
Ahora lo que estoy viendo es...
Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía.
Los dos iguales, ¿sabes? Y yo en medio, como un imbécil. Tenemos que hacer lo que nos dijo el primer médico. Dejarle. Tranquilo.
¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compres nada.
Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh?
Yo creo que la vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no?
No te entiendo.
Las cosas que no dices y que se te quedan ahí. Igual tiene que ver con eso.
Bé, aquest és el tràiler d'una de les pel·lícules, per mi, la millor pel·lícula d'aquest any 2017, que és No sé decir adiós. Com deia, és l'òpera prima del director Lino Scalera. Té un repartiment de luxe, perquè són pràcticament tres els seus grans protagonistes. Una meravellosa Natalia Poza, un extraordinari Juan Diego i una, com sempre, magnífica Lola Dueñas. És una història molt senzilla, la història d'una noia, es diu Carla, una senyora ja no és una dona, però és una dona ja madura, que rep una trucada dient que el seu pare, una trucada de la seva germana, que és evidentment la Lola Dueñas, dient que el seu pare, Juan Diego, està malalt. A partir d'aquí una història familiar i de sentiments i amb un títol que lo diu tot, No sé decir adiós. Aquesta és la mirada que té aquest personatge, que és Carla, Natalia Poza, ja dic, extraordinària, feia molt temps que no la veia en el cinema, i que també li ha agradat molt a la Gabriela Rubio, no, Gabriela? Què diries tu de la pel·lícula?
Fins ara, d'aquest any, la millor del cinema espanyol. I és una pel·lícula que és un drama, però també amb tocs còmics molt bé portats. No sé si estàs d'acord amb això.
Té algun moment, sí.
Té una bona combinació.
Per demostrar que a la vida també hi ha moments que es pot riure, evidentment, sí.
I a mi em va fascinar, no podem fer spoilers, però el pla final, sense dir res, és magnífic. Una de les millors escenes finals que he vist en anys, diria jo.
I tenim la sort de tindre amb nosaltres el seu director, el Lino Scalera. Lino, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te podemos hablar en catalán, castellano, como quieres? Porque yo sé que has rodado en Barcelona... Y aquí habrás hablado con muchos catalanes.
Sí, bueno, yo entiendo la gran parte.
No, te lo hacemos en castellano, no sufras. Oye, Lino, en primer lugar, felicidades absolutas por parte de Gabriela Rubio, mi compañera aquí en los estudios de Radio Estel, en el programa Este Mamtú, y mis felicidades de Ruiz de Villalobos. Te lo digo de todo corazón. Creo que estamos, de momento, estamos con 5 meses de estrenos, la mejor película del cine español actual. No sé decir adiós. Yo te digo que para mí el mejor elogio es decir que a mí me parece una película francesa. Yo soy una francesa del cine, lo saben mis oyentes. Para mí...
Bueno, pues es todo un piropo, sí.
No, te lo digo en serio. Es que me recordaba ese cine intimista, emocionalmente, digamos, equilibrado, que tiene buena parte del cine francés. No sé si te gusta que te diga emocionalmente equilibrado, pero yo entendí que es así la película, ¿no?
Emocionalmente equilibrada. Bueno, por parte de los personajes, la verdad es que justamente están muy descolocados emocionalmente, sobre todo el personaje.
No, pero la película aquí sí que tiene... Emocionalmente está equilibrada la película. La película no...
Ah, bueno, sí, eso sí.
Habló de la película, no de los personajes, ¿eh? Habló de la película.
Vale.
Y eso es mérito tuyo. Eso es mérito tuyo.
Sí, pues bueno, muchas gracias.
No voy a dar las gracias. Las gracias a ti que nos regalas lo que nos regala. Hay que decir que tú procedes del mundo del cortometraje.
Ajá.
Me parece que has estudiado en Estados Unidos, ¿no? O en Inglaterra, no sé dónde,
estudié,
por ahí.
Estudié, bueno, hice así como un mix, ¿no? En cuanto que estudié en Madrid, también estudié en Nueva York.
Eso, en Nueva York. Y has hecho mucho corto y has hecho una pequeña cosa en televisión, pero... es tu ópera prima y vaya, debutar con esta película me parece, en primer lugar, un atrevimiento, porque es un tema complejo, un tema difícil, ¿no?
Sí, hombre, claro, la muerte es un tema complicado, ¿no? Siempre cuesta lidiar con ese tema, no solo con la muerte, sino también con la enfermedad o la vejez, ¿no? Que también digamos, que están presentes en la película, ¿no? Pero bueno, también hay otros temas, creo que para mí están más en primera línea, que es la familia, ¿no? Un tema tan universal como la familia y bueno, pues, o sea, de poner el foco en cómo funcionan, ¿no? Los códigos de comunicación e incomunicación entre los diferentes miembros de la familia y un poco también, ¿no? En ver cómo la complejidad de los lazos afectivos, ¿no? Que nos unen con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿no? O sea, creo que la muerte está planeando en toda la película, ¿no? O sea, funciona como también como motor de la historia, ¿no? Y como un detonante. Pero creo que el foco mayormente está en esto que te acabo de decir, por lo menos para mí, ¿eh? Pero en cualquier caso sí, es un tema incómodo, pero también creo que lo tratamos desde una distancia, desde un respeto, ¿no? Que estaba claro desde el principio, desde la composición del guión. Y bueno, ¿no? O sea, desde una cotidianidad también y desde una verdad que queríamos pues plasmar ya desde el guión.
Y también queríamos preguntarte, porque te has rodeado de un reparto estelar, como es Lola Dueñas, una espectacular Natalie Poza, Miki Esparvé, como también Juan Diego, que está espléndido. ¿Desde un primer momento lo estuviste en mente?
Sí, bueno, a ver, la película tardó mucho tiempo financiarse, ¿no? Entonces, a lo mejor hace años, ellos siempre estaban evidentemente ahí, porque, bueno, pues es que no pueden, o sea, es obvio, porque son tres de los mejores actores de este país, ¿no? Y una vez la película realmente decidimos hacerla, ellos fueron desde un momento las primeras opciones, sí. Uh-huh.
Lino Escalera, hay que decir que la película triunfó en el Festival de Málaga de este año. Cinco galardones, premio Biznaga de Plata a la mejor actriz para Natalia Poza, el de mejor actor de reparto Juan Diego, aunque yo eso de reparto yo pienso que es tan protagonista como las dos hijas, el del mejor guión, hay que decir que tuviste la colaboración de Pablo Remón, y además el premio especial del jurado y el premio del jurado de la crítica. Has tardado 8 años en llevar a término tu primer largometraje. ¿Cómo tienes tus proyectos? Porque en el cine español se dice, y se ha dicho, y supongo que tú también lo habrás oído, de que cuesta más hacer la segunda película que la primera. ¿Cómo ves este tema de tu segundo largometraje?
Bueno, la verdad es que espero que no sea así en este caso. Bueno, ya hay 2 guiones en desarrollo.
Muy bien.
Uno de ellos, aparte, es con los hermanos Remón. Ya también aquí está Dani, Pablo y Dani Remón.
Sí.
Y bueno, pues sí, algo he aprendido también en el proceso de realización de mi primera película en la que he estado. Bueno, solo fueron 2 años de desarrollo, digamos, de desarrollo de guión y 6 de financiación, ¿no? Si algo aprendido es que tienes que tener más de un proyecto, digamos, en desarrollo, ¿no? Porque no puedes hipotecar, o apostar por uno solo, ¿no? Porque realmente, bueno, pues
hay que apostar por varios caballos ganadores, ¿no? Que es decir,
claro,
que
¿no?
Hay que llevar varios guiones bajo el brazo.
Exacto, entonces bueno, pues esto es un poco, el desarrollar por lo menos 2 o 3 guiones y moverlos paralelamente, creo que bueno, espero que eso, que no sea decir adiós, o sea, esta primera película y el empujón de Málaga y lo que está pasando también a nivel de recepción con la crítica y la prensa, que está siendo maravilloso desde que estrenamos en Málaga, pues me ayuda a que pueda hacer la segunda película en un periodo de tiempo más corto, ¿no?
Pues lo deseamos de todo corazón, a la vez que te felicitamos por ese debut extraordinario. Acuérdense de este nombre, Lino Escalera, acuérdense de esta película, No sé decir adiós, porque es de los títulos importantes de este viernes 19. Muchas gracias, Lino, un fuerte abrazo y éxitos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Radio Astel.
Si el que vols és estar assabentat de les últimes notícies mèdiques, si vols aprendre mètodes de salut a través de professionals, si vols escoltar històries de superació o tot alhora, aquest és el teu programa. Cada divendres de 6 a 2 quarts de 7 de la tarda, una nova edició del Vademecum amb servidor Joan Trias. Aprenguem plegats a viure millor, el programa saludable de Radio Estel.
Ràdio Estel.
I anem a la darrera entrevista d'aquest programa del 19 de maig del 2017, una entrevista amb un company, un amic, un gran escriptor, també un gran periodista, un home que un ha trobat en moltes rodes de premsa, en presentacions de llibres, en moltes actuacions culturals, que es diu Antoni Turbe, i que acaba de sortir un llibre d'ell extraordinari i meravellós. Va ser Premi Biblioteca Breve en 2017. Cal dir que quan es parla del Premi Biblioteca Breve que dona Seix Barral, es té que parlar d'un premi de gran prestigi literari i d'autor. És a dir, ja, tothom sap que hi ha premis i premis, en el cas de Seix Barral, fins i tot que pertany a un grup editorial multinacional, continua mantenint la seva idiosincràsia d'un premi que premia autors i que premia grans novel·les. La novel·la es diu A cielo abierto. El seu autor, Antoni Turbe, un noi nascut a Saragossa el 1967, però que va créixer a Barcelona i, per tant, és un barceloní més. Antoni Turbe, bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
És un plaer.
Bueno, en primer lloc, moltes felicitats. Jo vaig agafar el llibre, vaig començar a llegir-lo i me l'he llegit en, no sé, si 3 dies i 3 nits, perquè no el pots deixar. A cielo abierto és un llibre... Em sembla que no és la primera vegada que tu agafes personatges reals, històrics, i fas, diguem, tota una recreació literària on hi ha una part, crec jo, de ficció i una part de realitat. Em sembla que ja tenies una experiència, no?
Sí, vaig fer la bibliotecària de Auschwitz, que una mica venia a fer... És això que tu dius, no? Jo crec que és una mica el tarannà del periodista, no? Que estem acostumats a esbrinar altres vides i fixant-se en coses que potser poden passar més desapercebudes, però que a nosaltres ens interessen. Llavors, bé, jo vaig pensar, si no era la vida, o sigui, a la postre, és bastant normal i corrent, allò que diu el muntó, vaig explicar vides que realment són extraordinàries perquè crec que val la pena que la gent les conegui i, a més, bueno, a mi, bueno, el que faig és contagiar la passió que a mi aquests personatges em provoquen.
Com va ser que... A veure, el llibre, A cielo abierto, que és un títol preciós, està dedicat a un dels grans escriptors que ha donat la literatura europea, internacional, com és Antoine de Saint-Exupéry, sobretot amb una obra que penso que tothom ha llegit o que s'han fet numeroses versions en cinema, que és El Principito, no? A part d'altres llibres, perquè de vegades, no sé si estàs d'acord amb mi, Antonio, que un llibre tapa altres llibres d'un autor. No? Estàs d'acord, no? Estàs d'acord, no?
Estic completament d'acord, perquè jo vaja, no només entenc la literatura com una qüestió de concatenació, no? És una mica com el joc de l'oca, d'oca a oca, d'un llibre contra l'altre llibre.
Sí.
Van estirar el fil, al final. I, de fet, bueno, jo arribo aquí a escriure aquest llibre perquè a mi m'ha catapultat la pròpia lectura, la lectura del Petit Príncep, que el vaig llegir quan jo tenia 11 anys a l'escola. És un llibre que em va... Aquell llibre jo potser amb 11 anys no entenia tot el que hi havia allà dintre, no? Aquest príncep, no?, enmig del desert, que demanava un bé que li dibuixessin perquè havia d'anar al seu planeta, jo potser no tenia aquesta mena de surrealisme, no?, de fabulador que té el Petit Príncep, però una cosa que em fascinava. I bé, al llarg dels anys he anat llegint aquest llibre, més vegades, amb altres mirades, no?, amb altres edats, he anat descobrint coses. I la veritat és que, bueno, jo arribo a escriptura de cielo abierto com un homenatge a aquella lectura que jo vaig fer quan tenia 11 anys.
Però que a la vegada et fa descobrir la resta de la obra literària de Saint-Exupéry, no? Vull dir que és molt important, també.
Sí, és això que dius tu. Un filtre, bueno, em porta l'altre. Jo, quan llegia El Petit Príncep, vaig pensar, bueno, qui és aquest senyor que fa aquest llibre, no? I llavors, va, descobreixes que es tracta d'un aviador, d'un pilot, d'un escriptor que la fama del Petit Príncep potser ha una mica eclipsat la resta de la seva obra, però té tots els llibres seus relacionats amb l'aviació, el Correo Sud, el Vol Nocturn, el Pilot de Guerra, el Terra dels Homes, no? Tots són històries relacionades amb l'aviació perquè el Saint-Exupéry tenia una màxima que ell sempre complia, que era que escriure és una conseqüència. Mm-hmm. Ell no entenia la literatura... Allò està estirat en un sofà i... No, ell entén la literatura com una conseqüència de la pròpia vida.
Cal dir que A Cielo Abierto és una mena d'homenatge, de reflexió, de presentació, de recreació de lo que va ser el començament de l'aviació, i concretament de l'aviació comercial i sobretot de l'aviació postal, és a dir, de com tres grans pilots, el Jean Mermoz, que jo no tenia idea i que després de llegir la teva obra he mirat a internet i m'he enterat qui era, l'Henri Guillomet i, evidentment, Antonio de Saint-Exupéry, que és com tu, o com li deien de forma amistosa als amics, no? Eren tres pilots que, en certa mida, van estar els tres amb l'exèrcit, quan començaven a veure els primers avions dins de l'exèrcit francès, però que ràpidament, donat la seva mirada i el seu esperit d'aventurers, d'homes d'acció de l'època, no estem parlant de començaments de segle, es van dedicar a ser pilots, diguem, privats, comercials, professionals, i que es van començar a convertir com a grans, diguem, carters dels comunicats, no? El que ara amb internet no es podia entendre, però jo puc dir que quan comences a llegir el llibre, hi havia moments, Antonio i Turbe, que em sentia volant amb ells, vull dir, sentia el trepidar dels avions, que com sabem eren pràcticament de paper, no sé si estàs d'acord, però la teva forma d'explicar-lo, a mi com a lector, no ho sé si altres lectors lo van viure com jo o lo viuran com jo, em feia sentir que estava volant amb el Mermoz o amb l'Henry o amb l'Antoine. Tenties aquella fragilitat i a la vegada aquella buixeria de volar pràcticament com si estiguessis, jo diria, en una ala delta de l'època, pràcticament. No ho sé si és un disbarat el que dic, Antonio.
No, això que dius és molt encertat perquè jo, que sóc bastant acovardat i que tinc molt de vertigen i que sempre m'ha agradat molt la lectura dels llibres d'aviació, d'aventures de pilots, potser precisament perquè té una valentia que jo no en tinc, i jo he estat, bueno, molts anys pilot de sofà, sí que a última hora, per escriure aquest llibre, vaig pensar, jo, com a mínim, una vegada em tinc que pujar amb un avió d'aquests biplans, com ho feien ells d'època.
Sí, i l'has fet?
Ho vaig fer, vaig estar buscant, i vaig trobar a Sabadell una fundació, que es diu Fundació Parc Aeri de Catalunya.
Que tenen avions vells.
Sí, tenen tres avions dels anys 30, tres Booker, tres biplans d'aquests descarnats.
Que meravella, no?
I bueno, vaig fer soci de la Fundació i vaig acabar volant amb un d'aquests avions per experimentar. Estava molt espantat, t'haig de dir que ostres, no ho veia gens clar, perquè el que tu deies, són avions de paper pràcticament, eren avions de fusta i embolicats en tela envernissada, però que vaja, que són molt, molt fràgils, no? De fet, a l'època hi havia molts accidents, era molt perillós. I bé, jo em vaig pujar, però això que dius tu de la Delta està molt bé, perquè quan em vaig pujar a l'avió vaig tenir una mica aquesta sensació, dic, ostres, això és com un estel, no? Això és com una aleta, perquè és la diferència entre, diguéssim, anar amb un iot de motor o anar amb un de vela. Vull dir, el veler es va com amb les corrents, es va com arremansar, no? Es va bellugant, és com una mena de coreografia, no? Que es forma l'espai, no? I aquest avió, doncs era el que tu dius, una aleta, no? Flotava d'alguna forma, era més un ocell que un avió de veritat.
Cal dir que aquesta novel·la de l'Antoni Turbe, A Cielo Abierto, té 622 planes.
Quant temps? Tantis.
No, és que no, si es llegeixen com si fossin 20. Es llegeix absolutament ficat amb la història d'aquests tres personatges, amb el que va ser aquesta història de l'aviació comercial de transports de missatges. Vull dir, clar, ara tenint en compte que tot es fa per internet, sembla com si això no fos important, però és que va ser, en aquells moments va acurtar distàncies, que és molt important, va fer que el correu arribessi molt més aviat, per tant, tot canviava els negocis, les relacions personals i familiars, no sé si estàs d'acord amb la meva opinió, que és el que jo he tret de llegir en el teu llibre, però quant temps has estat? Primer, suposo que has estat investigant molt aquests tres personatges, tot el concepte de l'aviació comercial de correu. Com ha estat aquest treball, primer periodístic, després literari de creació d'autor?
Bé, ha estat una mica la barreja de les dues coses. Suposo que bueno, el que em passa a mi, no, que és una mica Dr. Jekyll i Mr. Hyde, no? Entre el periodista, diguéssim, que és... Bueno, ja sabem, no? Roger Villalobos, el que som els periodistes, no? Som uns currantes de la informació.
Sí, senyor.
I llavors hi ha l'escriptor, que és com el creador, no? Llavors jo crec que aquí hi ha un pacte, no? El periodista ha treballat molt, ha investigat, ha buscat dades, ha buscat informació, I després, bueno, ha vingut el creador, no?, digues una mica, el que li agafa l'arrebato. Llavors, bueno, tot això, pues, bueno, pues, hem posat les escenes, els diàlegs, hem posat una mica l'atmosfera, que és el que li falta sempre a les dades, no? Les dades per si mateixes tenen una certa fredor i cal una mica convertir-ho en una història perquè això realment arribi, no?
I quant temps has estat en global?
Bé, jo soc molt lent de cocció. Quan vaig acabar la darrera novel·la, La biblioteca d'Ideals, ja em vaig posar, perquè això de... Escolta, és una mica el vici com el fumador, que amb una cigarreta no les apagava i ja s'encenen l'altra. Doncs jo, quan vaig acabar el 2012 a la bibliotecària, m'hi vaig posar amb aquest. Llavors he estat una mica més de 4 anys.
Uf.
Val a dir que tampoc estic 8 hores diàries escrivint, perquè, bueno, doncs has de fer feina, vaig fer...
Sí, sí, però 4 anys, 4 anys amb el cielo abierto, sí, en el cap i en el cor,
això,
no?
Això sí que això és veritat. Bellugant-me, volant aquests personatges, vull dir, quan anava a comprar al supermercat els tenia al cap, o sigui, sempre
per això,
durant
per això.
4 anys els tens amb tu.
Jo diria que entre els tres personatges, i això és una opinió molt personal, Antonio Iturbe, potser el que et fa, el que et cau, no sé, no dic que l'Antoine de Saint-Exupéry no sigui el teu personatge, diguem, protagonista, sobretot a partir del Principito, i de que potser és el personatge que pot, i ho dic entre cometes, vendre més al llibre, no? Però em sembla que el Jean Mermoz et cau molt bé. És bona aquesta impressió meva per la forma que ho tractes, sí, o estic equivocat?
Sí. No, equivocat, perquè realment ja, el Mermoz ha estat també un descobriment per mi, perquè, bueno, jo arribo a conèixer el Jean Mermoz a través del Sane Superior, que ell explica.
Clar.
De Mermoz és un dels companys amb aquesta línia del correu aeri. És una persona molt diferent del Sane Superior, perquè ell és una persona molt fràgil, amb molts canvis d'humor, alts i baixos, mentre que Mermoz és aquella persona segura a si mateixa, no dona un pas enrere ni per agafar carrerilla, quan assoleix un repte amb un altre... passa als Andes amb pics de 7.000 metres...
Bueno, no, tal com expliques tu, la seva aventura d'entrar a vessar als Andes per poder fer el correu a Amèrica del Sur, a Àfrica, és extraordinari. A mi és que lo sentia, jo lo vivia amb ell, vull dir, és que has captat i has transmetre al lector tota l'emoció que viuen ells, sobretot, ja dic, el Jean Mermoz, que em sembla un personatge... No sé, jo diria que és el Lawrence d'Aràbia de l'Aire. Mira què et dic, n'ha sortit així.
Està molt ben dit, està molt ben dit, perquè és aquest personatge...
Podria ser així, el Lawrence...
...una gran aventura que no se li acaba.
Si hi ha el Lawrence d'Aràbia del desert, aquest seria el Lawrence d'Aràbia de l'Aire. Em dóna aquesta impressió llegint el teu llibre, eh? I després, sí, evidentment, com bons aventurers, les seves vides... I les seves morts van ser, per dir-lo amb un tema que saps que és de la meva propietat, de pel·lícula, no? Malauradament van tindre morts molt de pel·lícula, molt tràgiques, com correspon als que porten la vida d'aventurer. Jo, Antonio, tan sol puc dir als nostres oients de Ràdio Estel, però tot aquell que escolti qualsevol moment aquest programa, de que estem davant d'un llibre extraordinari. A cielo abierto és un premi Biblioteca Breve, no sé si el millor que s'ha donat dins de la llarga llista de premis que ha donat Seix Barral, però penso que és d'una lectura apassionant, no deixa d'interessar en ningú moment i sempre vas descobrint coses i entens el que va ser aquesta conquesta del cel obert, aquesta conquesta de l'aire com un element de, diguem, d'aproximar-se més els uns als altres, fins i tot el perill de que hi ha un fet real. I els que som no estem fets per volar, o el ser humà, no? Però que, evidentment, podem volar. Jo penso que és un llibre extraordinari. Et vull felicitar de veritat, de tot cor, Antonio Iturbe, perquè no tenia a l'abast la teva capacitat creadora. Sí, com a periodista t'havia llegit molt, però és la teva primera novel·la que llegeixo i m'ha deixat bocabadat. Per tant, moltes felicitats i una recomanació als bons lectors. No es perdin A cielo abierto, d'Antonio Iturbe, editado por Seix Barral. Gràcies, Antonio.
Una... Bueno, mestre Ruiz Villalobos, moltíssimes gràcies.
Una forta abraçada. Gràcies a tu per el regal que ens has fet. Fins a sempre. Adéu-siau. Bona tarda.
I, senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí al món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra i bona tarda a la Vall d'Aran.